en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I amb moltes coses de les que parlar avui. Avui tenim per davant una d'aquestes efemèrides de ¿Y qué hacías tú entonces? Que, per cert, obrirem missatges de veu al nostre WhatsApp, al 699-1309, 699-1309, per demanar què feies tu tal dia com avui fa un any, quan la gran apagada... Sabeu allò que són d'aquelles dates que et queden gravades a la ment i dius ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? Bé, jo estava aquí, a la ràdio. Em va agafar... Mira, va ser a 1:15, més o menys, aquestes hores, l'apagada. O sigui, és a 9 minuts aproximadament farà exactament un any que va passar la gran apagada. Va ser sobre 1:15. Estàvem en directe i vam tenir aquell gran problema de, ostres, què està passant, què no està passant? Doncs demanem això. Envia'ns un missatge de veu, sisplau. Explica'ns què estaves fent tu en aquell moment. On estaves? Què feies? Quina anècdota tenies? 699-1309, ja podeu enviar un missatge de veu al nostre WhatsApp per explicar-nos què estaves fent. Però abans d'entrar en matèria davant de tot això, primer, si em permeteu, farem una mica tema d'actualitat, perquè ahir, dia 27, teníem la vaga de metges, una vaga que ahir estava concentrada a Catalunya, però que es pot estendre durant 4 dies, i avui els sindicats educatius, contraris a l'acord que ja tenia el govern, el departament, amb UGT i Comissions Obreres, han anunciat noves jornades de vaga. Les han anunciat fa absolutament res. Sergi Tor, bon migdia.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Què han dit i què han explicat els sindicats educatius?
Un mes de vaga.
Un mes?
Un mes de vaga. Bé, aquest seria el titular, però són vagues territorialitzades, és a dir, per territoris, i 3 dies, això sí, de vaga unitària a tota Catalunya. Si vols, primer començo pel calendari.
Endavant, sisplau.
Mira, si aniríem del 6 de maig al 5 de juny, val? Mm-hmm. Amb aquest calendari hi ha 3 dies de vaga de professors convocada per 4 sindicats, el majoritari Ustec-Estec i Intersindical, CGT i professors de secundària, 3 dies. Concretament, el dia 12 de maig, que és dimarts, el dia 27 de maig i el dia 5 de juny. Aquests 3 dies és vaga a tota Catalunya. La resta del calendari són territorialitzades. Per exemple, 6 de maig, educació especial. El dia 7, de 0 a 3 anys. El dia 8 i el dia 11, no hi ha vaga. I comencem ja amb el que seria el dia 12, vaga a tot Catalunya. El 13 de maig, que és dimecres, vaga al Baix Llobregat, a Penedès, àrea de Tarragona. Mm. El 14 de maig, a Girona i l'interior de Catalunya. El 15 de maig, divendres, Lleida, al Pirineu i Aran. El 18 de març, el Barcelonès i el Consorci Metropolità. 19 de maig, el que seria Maresme i el Vallès. 20 de maig, tornem en aquest cas amb el 03. I així, doncs, seria també 3 escales de vagues territorialitzades i de vagues unitàries. Al cap i a la fi, el que hi hauria en aquest mes seria, per cada zona, 6 dies de vaga.
No
està malament. 3 territorialitzades i 3 unitàries. Marc Martorell, de la Intersindical, diu el perquè d'aquest calendari de vagues. El govern de la Generalitat no els escolta.
El departament es manté enrocat i continua dilatant qualsevol possibilitat de negociació real. No hi ha cap proposta acceptable sobre la taula, ni cap voluntat de corregir el rumb. Per això advertim clarament, sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat. El departament és plenament conscient que les mesures actuals no responen a les demandes del sector i que cal una rectificació profunda i immediata.
Se pot dir més alt, però no més clar. Sense una rectificació del departament, el curs no acabarà amb normalitat. D'altra banda, els sindicats que convoquen les vagues són conscients que aquest és un instrument de pressió. Així ho assegura des d'Eustec-Estec Yolanda Segura.
Quan nosaltres llancem una proposta de calendarització de vagues, doncs és per fer la pressió a l'administració perquè s'asseguin a negociar i puguem arrencar un acord doncs en els termes que nosaltres considerem que han de ser acceptables. Tampoc és que vulguem fer un mes de vagues perquè sí. No, estem fent com a mesura de pressió.
Per tant, per resumir, de les 6 de maig al 5 de juny, cada zona tindrà 6 jornades de vaga. 3 unitàries, 12, 27 de maig i 5 de juny, i 3 territorialitzades.
Doncs aquesta és la que se'ns tira a sobre. Ja ho van advertir els sindicats, que el curs no acabaria amb normalitat, i sembla que cap aquí anem. Sergi Tor, moltes gràcies.
Bon migdia, José Miguel.
Cuida. Per cert, Sergi,
sí?
Què feies tu tal dia com avui fa un any?
Doncs estava a l'emissora en aquell moment i em pensava que era una cosa de l'emissora com tothom, no? Estava preparant aleshores un reportatge d'una operació policial al barri de la Mariola de Lleida del dia abans, on va haver-hi molts incidents.
Que te'n recordes fins i tot de la feina que estaves fent en aquell moment,
sí,
eh?
Sí, tu has dit abans, hi ha poques coses perquè abusem molt del terme històric, molt. Però les coses que són històriques és les que ens en recordem on érem quan van passar.
Sí, sí, correcte, correcte.
Podien ser grans atemptats, grans situacions de contratensió, no? Mm-hmm. O fins i tot el gol d'Iniesta, no? També situacions d'oci, no? O d'algun gran concert. Però al cap i a la fi, a la vida pot haver-hi 8 o 9 coses històriques, jo crec, però sempre és el límit per dir si una cosa és històrica o no, quan te quedes sobretot a la memòria col·lectiva i quan te recordes quan va passar la
sí,
pregunta que tu m'acabes de fer. On eres,
on eres
quan va haver la gran apagada? Que al principi sempre pensaves que era teva, després de la ràdio, després de l'edifici, després del carrer, després de la ciutat, i després te'n dones compte que és a tot Espanya.
Sergi Tor, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, José Miguel.
I el Sergi Tor ho ha posat molt en valor, i el que es va posar en valor aquell dia va ser la ràdio. La ràdio va ser el gran instrument de comunicació, la columna, el que tenia ràdio a piles, clar, si anava amb electricitat, mala cosa, però la ràdio, nosaltres tenim generadors, vam continuar fent emissió, van continuar fent feina, i la gent que ens podia escoltar a través de les ràdios dels cotxes amb bateria o a la ràdio, doncs podien anar a informar-se. Va ser, mira, d'aquí 2 minuts farà un any exacte d'aquella apagada, aproximadament. Va ser a 1:15, nosaltres estàvem en directe, i quan vaig notar que s'acabava l'ajust, estava aquí fent el programa amb vosaltres, i de cop i volta tot això se'n va. Ja de mica en mica me'n van arribant informacions de que tot això no és una qüestió d'aquí, d'una zona del districte de Barcelona, sinó que la cosa anava més. I quan estàvem a punt d'acabar, darrere, cap a la una, explicàvem això.
Encara que ara mateix la tensió està en una altra situació. Durant uns minuts, segurament, fa ja uns minutets, segurament heu notat que han caigut les xarxes de comunicació, han caigut el mòbil, no teniu cobertura al mòbil, evidentment xarxes socials no tira absolutament res. Si esteu circulant, segurament en funció de quin lloc de Catalunya que esteu, doncs els semàfors no funcionen, hi ha problemes. Bé, hi ha una apagada generalitzada d'electricitat, una caiguda d'energia important de forma genèrica, tant a Espanya com a Portugal.
Això és el que dèiem, que ho escoltes ara fa un any i dius, carai, teníem una informació aproximada perquè anàvem arribant, no sabíem exactament, molt el que explicava el Sergi Tor ara mateix, exactament què estava passant. Sabíem que en principi era una apagada general, que res funcionava o que funcionava a mitges encara. Ostres, com va tot això, eh? I vosaltres, recordeu on éreu fa un any? Què estàveu fent? Recordeu el moment exacte en què tot es va apagar? Explica'ns la teva història. Avui m'agradaria utilitzar la veu, la vostra veu de WhatsApp, perquè ens expliquis què estaves fent en aquell moment. 699-1309 és el nostre WhatsApp. 699-1309. Explica'ns, estaves al taxi? Estaves conduint? Estaves a la feina? Com vas tornar a casa? Se't fa ment va fer malbé tot el que tenies al congelador? Com va el tema? Clar, en aquell moment tot va ser un caos. Però mireu, més enllà del caos inicial, també va emergir una certa calma col·lectiva. Comerciants que aixecaven la persiana a mitges per atendre l'efectiu, en efectiu, veïns ajudant-se a emportar-se a les fosques, conductors cedint el pas en cruïlles sense semàfors, imagineu, al centre de Barcelona, que habitualment és una mica caòtic, sense semàfors, allò era una autèntica bogeria. Va ser una mena de, si em permeteu enfocar-ho des d'un punt de vista més positiu, una mena de solidaritat espontània que contrastava en aquell moment amb la fragilitat del sistema, amb el que en aquell, fins aquell moment era una situació de ciència-ficció. Només podíem imaginar, i si no hi ha electricitat? Doncs en aquell moment vam viure una situació de ciència-ficció i va sorgir coses també molt positives davant d'això, de reacció de la ciutadania. Amb el pas de les hores, les ciutats van anar a recuperar el pols i després, cap a la tarda, els primers serveis es restablien parcialment i ja entrada la nit, bona part del territori tornava a tenir llum. Però l'episodi va deixar una empremta molt clara. La consciència de fins a quin punt la vida quotidiana, el nostre minut a minut, el nostre segon a segon, depèn d'una infraestructura que no veiem. Depèn d'una infraestructura que en aquell moment vam veure que té un punt feble, que si cau, tot es para, tot s'atura, almenys durant unes hores, almenys fins que reacciona. I sobretot, la part comunicativa. En aquell moment, com explicava, la ràdio va acabar sent el mitjà de tota la vida, el mitjà per on informar-se, per on anaven les coses. Però tot això pot tornar a passar. De fet, no va ser una avaria, va ser un zero energètic, el que es diu un zero energètic, que va posar en dubte doncs, aquesta fortalesa de la xarxa, d'una xarxa elèctrica que semblava ben vulnerable. Tot això que jo recordo, en alguna entrevista vaig preguntar, ¿y nos podemos quedar sin internet? ¿Nos podemos quedar en alguna ocasió en un paro cero? I em diuen, no, això és pràcticament impossible. Bé, aquell dia va evidenciar que la transició energètica no és només una qüestió de sostenibilitat, sinó sobretot d'enginyeria. Un sistema amb poca inèrcia i dificultats per gestionar una sobretensió inesperada. Ho analitzem. Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers i Indústries de Catalunya, apunta que s'ha prioritzat l'economia per damunt de la tècnica.
Bueno, doncs perquè ha pesat més i està pesant més els conceptes econòmics que el concepte del trilema, el concepte de seguretat, de subministrament i el concepte de sostenibilitat. I aleshores, en el moment en què se li dona més pes a l'economia, al cost de l'energia i al valor de l'energia, fa que algunes vegades es deixin de banda pues, conceptes com és o la seguretat.
Clar, aquest és el que, en tot cas, eh? El conegut trilema elèctric, que és l'economia, la sostenibilitat i la seguretat, que ha quedat descompensat. Tot això, després d'un any de canvis i més control operatiu, sembla que el sistema ha començat a reaccionar amb millores en procediments, tecnologia i gestió. S'ho comenta Lluís Pinós.
Jo crec que s'han fet deures, perquè s'han millorat un seguit de procediments, s'han millorat un seguit de procediments sobre el control d'atenció, recentment s'ha aprovat un nou procediment sobre com estaran o com es regulen les proteccions del sistema. Per tant, s'han fet coses per evitar que torni a passar. S'ha tirat endavant temes com la instal·lació de compensadors síncronos i, per tant, Red Elèctrica ha publicat ja el seu primer pla d'instal·lació d'aquests compensadors síncrons i que estaran en servei doncs, quan no va donar plaços, però que els tindrem i suposaran una ajuda pel control de tensions.
Això comentava Lluís Pinós. De seguida parlem amb Protecció Civil per veure quines lliçons hem après de tot això. I la pregunta, ara amb Protecció Civil parlarem de dues coses. De què feies tu en aquell moment? Com va reaccionar Protecció Civil davant de tot això? Com va reaccionar l'administració davant d'una qüestió tan, tan bèstia com la que vam viure just fa un any? I ara com estan les coses? Ja sabeu que m'agradaria saber què feies tu. Què feies tu en aquell moment? Fa just un any, quan tota aquesta apagada. Enviats en el teu WhatsApp de veu, preferiblement de veu, al 699-1301. Mira, com ha fet la Carme, ens ho ha enviat escrit, però Carme, amb veu hauria quedat millor, però està molt bé, Carme. La Carme diu, hola, justo salía del ascensor de casa. Pues menos mal. ¿Tú sabes cuántas personas se quedaron pilladas en el ascensor? Y dentro del metro, en los túneles, la evacuación fue espectacular. Nos comenta, me fui enterando poco a poco. Tengo radio a pilas, la de toda la vida. Pues, Carmen, te voy a decir una cosa. Desde que pasó esto, mi madre ha comprado 9 radios a pilas, que ha ido repartiendo para toda la familia. Tanto es así que le tengo que decir, mamá, deja de comprar radio a pilas, con una ya vale. Pero ha comprado como 3 para cada uno. Este és el nivell. Clar, meva mare ja té una data en aquest cas. Bé, quines lliçons s'han après d'això? Recordo el telèfon, el 699-1309. Quines lliçons hem après de tot això? Tenim al telèfon a la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, bon dia, benvinguda.
Molt bé, molt bon dia.
Tu què feies en aquell dia? Te'n recordes? Estaves de servei?
Sempre ens en recordem, d'aquests moments d'inici d'una emergència d'aquestes destacables, com va ser aquesta. Jo estava aquí, estava al Departament d'Interior i estàvem pendents del CECAT, no? I ja en el moment en què vam tenir aquestes trucades avisant-nos que hi havia aquesta manca de subministrament, doncs vam anar tots ja cap al CECAT per començar a dur a terme tota aquella coordinació que va caldre aquell dia.
És que va ser tota una crisi important. Com es reacciona en aquest... Perdona, comenci per aquí, perquè és curiós conèixer quan... perquè va ser una crisi important, unes zones importants de crisi, d'una manca total d'energia. Com es reacciona o com va reaccionar des de Protecció Civil en aquell moment quan vau ser conscients de la magnitud de l'apagada?
Bé, nosaltres en aquests casos el primer que hem de fer és detectar aquesta importància que té la situació, no? I adequar els plans que nosaltres tenim de Protecció Civil a la circumstància que tenim. Per exemple, nosaltres de seguida vam posar una alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya. Posar aquesta alerta significa que nosaltres avisem a tots els operatius, a tots els organismes, sobretot aquells dels que depenen elements vulnerables, que són els que poden rebre més danys aquesta situació, i tots aquests doncs, ja queden avisats, ja saben què és el que està succeint, i comencem a treballar amb ells i amb tot el territori doncs, aquelles necessitats que puguin anar sorgint, sobretot això que comentem d'informació, també de valoració, de veure què cal, què està passant, qui li falta subministrament, qui li necessita energia, qui necessita, per exemple, carburant, i anar fent tot aquest seguiment per veure com aquelles necessitats que sorgeixin, com les solventem.
En aquell moment, no sé si ho recordes, què és el que més va preocupar en aquelles hores?
Bé, doncs, sobretot això que comentes, les persones, per exemple, que quedaven atrapades amb ascensors, les persones que quedaven atrapades amb trens, que no podien continuar la seva marxa, doncs sàpiguer segur, per exemple, que els hospitals tenien un funcionament correcte, sàpiguer segur doncs, que tots aquells elements vulnerables, pensem, per exemple, doncs, persones que utilitzen aparells de mèdics que poden necessitar-los, doncs tota aquesta situació que quedés ben recollida, que estiguessin emparats, no?, d'alguna manera pels serveis operatius, i és el que s'estava fent. El 112 rebia les trucades, els operatius seguien funcionant, seguien tenint el seu servei i la informació doncs, anava fluint de manera que a tot allò que vèiem intentàvem doncs, donar-hi resposta de la manera més eficient possible.
Clar, la pregunta que et faré ara per acabar de tancar el capítol passat de com es va reaccionar, clar, a mi la sensació és molt caòtica, o va ser molt caòtic perquè, clar, et queda sense una qüestió bàsica que és l'electricitat, no? En algun moment hi va haver por de perdre el control de la situació o es va perdre el control de la situació en algun moment?
Jo crec que no, perquè aquí, ja et comento, teníem totes les persones implicades en el Pla de Protecció Civil, fins i tot recordo que va haver-hi doncs, el president, va haver-hi també el conseller de Presidència, vam tenir la nostra consellera, vull dir que l'acompanyament de tots els representants polítics que com a comandants doncs, també portaven aquesta gestió va ser constant, no? I vam estar durant tot el dia, durant tota la nit fent aquest seguiment. També teníem un contacte permanent amb les empreses de telefonia, d'energia i també de telefonia, però bàsicament d'energia en un primer moment. Sí. I també aquesta informació ens anava molt bé perquè anàvem sapiguent com anava evolucionant la situació i anàvem veient com es podia anar recuperant, que tot això també, aquesta informació també et dona per veure una previsió del que pot anar succeint, no? I és tot això el que es anava valorant des d'aquí, des del CECAT.
Bé, a partir d'aquí, ara passem al capítol lliçons apreses i què fem davant de tot això, perquè, clar, des d'aquell moment, quines mesures concretes s'han pogut implementar des de llavors per intentar minimitzar si passa una altra vegada?
Des de llavors, jo crec que el més important que hem fet ha sigut millorar molt amb l'aspecte de comunicacions i millorar molt també amb l'aspecte de previsió. Per què? Perquè, com tu bé dius, es poden fer, evidentment, moltes millores amb la tecnologia, i la tecnologia,
Sí.
com sabem, avança, no perquè no s'hagin volgut fer abans, sinó perquè la tecnologia va avançant i ens va permetent també doncs, més aspectes de millora, Tot això es va fent, però tot i això, com tu bé explicaves, el risc zero no existeix mai. Allò que puguis tu assegurar que alguna cosa no succeirà en cap cas és impossible, no? I per tant, doncs hem d'estar preparats perquè això pugui tornar a succeir, si és que es dona o es doni d'una altra manera, I per aquest motiu, això ens porta a saber-nos a planificar millor, com a empresa, com a família, com a país, com a societat. Per què? Perquè una societat més preparada davant de qualsevol risc, que tingui més autosuficiència, que tingui més capacitat d'actuar per ella mateixa, doncs és una societat molt més resilient. Quan dic resilient, vull dir que pot admetre més aquest risc i recuperar-se. I això és el que busquem.
D'aquí tot allò d'explicar, ostres, el del kit d'emergències, no? Que també
Correcte.
hi va haver molta informació de conspiranoia darrere d'aquest anunci que va fer la Unió Europea. No tenir un kit d'emergències, un kit d'emergències suposo que és una de les qüestions bàsiques que haurien de plantejar-nos.
Segur, perquè poden haver-hi molts riscos, I pensem, per exemple, doncs, amb aquests, amb els riscos tecnològics, pensem també amb els riscos naturals, Pots tenir un incendi forestal, per exemple, que et faci sortir de casa teva i que et tinguis que desplaçar en un altre punt. Tot allò que necessitis els primers dies és important que ho puguis portar amb tu. Ens hi trobem moltes vegades, Per exemple, tenim un incendi forestal i la gent ha de sortir del seu espai. Doncs, si una persona s'ha de prendre cada dia una medicació, el millor que pot fer és sortir de casa seva amb aquella medicació. Si se la deixa, si no la té, ja trobarem solucions. El servei d'emergències mèdiques els ajudarà, el que faci falta. Però si ja ho portes amb tu, ja no cal, ja no tens aquesta preocupació. És un exemple només, no?
Entenc.
Però això ho hem de pensar. Hem de pensar-ho que si hem de sortir de casa, per exemple, doncs és bo portar això, la medicació, la documentació, tots aquells elements que puguem necessitar. Fins i tot doncs, algun diner en efectiu, per si no podem utilitzar les targetes. Home, tot allò que ens permet aguantar unes hores. La Unió Europea parla de 72 hores, que és un marge de temps bo, perquè també amb aquesta actitud nostra com a societat també donem aquest marge perquè l'administració també pugui ordenar-se i també pugui
Clar.
iniciar totes les actuacions que té que fer. L'ajuda de tots alhora, home, ens ha de permetre que aquesta situació passi d'una manera millor.
Carai, doncs Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions i fer memòria amb nosaltres d'aquell dia que queda tan en la memòria ja per sempre. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que fan les coses i com tenim les històries. Ja sabeu que és un d'aquells punts importants recordar què fèiem i què no fèiem en aquell moment. Per cert, què feies tu en aquell moment? 699 1309, si ens ho vols explicar, un WhatsApp de veu, el 699 1309. Estaves a l'ascensor. La Carme, em recordo la Carme que ha escrit i deia, acabava de sortir de l'ascensor, imagina't. Bé, un dels grans afectats va ser... Ah, tenim un missatge de veu. Escoltem què ens explicaven, precisament. Imma. Imma, bon dia. A veure què ens explica la Imma.
Bona tarda,
Hola.
sóc la Imma.
Hola.
Us truco des d'Horta. Doncs l'any passat, aquest mateix dia, sortia a 1:15 de treballar en el barri de Gràcia i vaig agafar el túnel de la Rovira. Quan vaig sortir per al costat d'Horta, al carrer Dante, vaig tenir la sensació com si hagués anat en els anys 70. Persianes a mitges, gent en el carrer, semàfors que no funcionaven. Va ser un antes i un després. Em vaig espantar una miqueta, perquè vaig dir, oh, què ha passat? I mentre arribava a casa, tenint en compte tota la circulació que era una bogeria, anava dient, i si no s'han atacat? Oi, bueno,
Ostres.
pensaments d'aquells que no analitzes, però que venen un al darrere de l'altre. Bueno, espero que tot el sistema estigui més segur que fa un any, tot i que encara hi ha masses dubtes, però va ser un dia, evidentment, destacable en la nostra societat.
I tant.
Que vagi molt bé i us felicito per al programa.
Gràcies,
Gràcies.
Imma. Un petó molt gran, gràcies. És veritat, és un d'aquells pensaments que diu, i si no s'han atacat? I si estem en guerra i no ens hem... Perquè, clar, una de les qüestions que faria primer seria atacar tots els serveis i intentar neutralitzar-ho tot. Ostres, Torral 170, bé, carai. 699-1309. Deia que un dels grans afectats va ser el transport públic. El metro completament aturat, trens suspesos, autobusos desbordats. Bé, la imatge era especialment impactat perquè els combois estaven aturats i passatgers evacuats caminant per les vies, guiats pel personal i equip d'emergència. Per allà tenim a la Yolanda Canales. Yolanda, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
On estàs ara mateix?
Doncs mira, em trobo a l'estació de Passeig de Gràcia, que habitualment ja té, i més aquestes alçades, no?, que ja té una gran afluència, sobretot pels turistes que s'acosten aquí a la Casa Batlló.
Clar,
per aquell... això diem que té una gran afluència.
Una gran afluència en aquell moment, suposo que encara seria més afluència, eh?
Doncs si fa no fa, com també feia un dia magnífic com avui, jo crec que déu-n'hi-do, eh? Aquestes hores sí que és cert que hi havia molta més afluència, però de gent que intentava sortir de les estacions, perquè, pareu atenció a aquestes xifres, un 20% dels combois es van quedar atrapats als túnels. I això va afectar 3.000 persones, que, clar, els bombers, agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra van haver de treure d'allà, no?, en condicions, evidentment, de seguretat, tenint en compte les circumstàncies.
Ara ja això no sé si podria passar, perquè ja després d'aquell dia s'han pres mesures perquè això no torni a passar, no?
Home, el cert és que sí que podria tornar a passar perquè s'han pensat mesures per evitar que això passi, per dir-ho d'alguna forma. A veure, TMB és cert que ha dissenyat un pla per reforçar la seguretat energètica al metro. La idea és que pugui continuar el transport públic funcionant almenys en el que és essencial, eh? No estem parlant que el sistema, que el metro funcioni de forma permanent encara que hi hagi apagada, no, sinó evitar determinades situacions. Situacions com les que es van viure aquell dia, hem parlat, mira, amb l'Eduard, el Sergi i el José Luis, ells utilitzen el transport públic, i què és el que van haver de fer? José Miguel,
sí.
Pues, com es diu popularment, coger el cotxe de San Fernando.
Hemos hecho un grupo de gente cualquiera en un parque a jugar a vóley y luego subí a casa caminando.
Tengo suerte de que yo fui caminando, soy de andar, así que no tengo problema. Pero la mayoría de mis compañeros de clase tuvieron que andar igual una hora y media para llegar a casa.
Tuve que me fui andando, o sea, vivía en aquella época por Sants y bueno, pues me fui andando y me volví a ir otra vez andando.
Aquel día van fer molt exercici, eh? I doncs això no és que això es repetirà, malauradament es repetirà, perquè el servei no es pot garantir si hi ha una parada d'aquestes característiques, però sí, com a mínim, que un comboi quedi aturat enmig d'un túnel. I com ho faran? Doncs això, ja ho deia, eh? Repartint doncs, generadors elèctrics en diferents punts estratègics de la xarxa, perquè continuï funcionant el mínim indispensable, els ascensors, la comunicació, o que doni temps als trens per arribar a les estacions i que l'evacuació es faci en les millors condicions de seguretat. Però, a més, i segons ha avançat la presidenta de TMB, Laia Bonet, els nous trens que es vagin incorporant tindran un sistema que s'anomena d'última milla i que també els permetrà avançar, doncs, això, fins a una estació.
Tots els trens nous que comprem exigirem ja que incorporin un sistema d'última milla, denominem última milla, bàsicament perquè té un sistema de bateries que permet al tren que li passi això, que es trobi aturat per un sistema, per una ocasió d'apagada general en la xarxa, arribar fins a la següent andana.
O sigui, es tracta en definitiva que la gent quedi atrapada, que ja és important,
que ja és
perquè
important.
3.000 persones, i sobretot tenint en compte això, vies, cables, alta tensió, et pots imaginar.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. Estava allà al metro, la Yolanda Canales, fent allà des d'allà aquesta crònica per veure la diferència fins i tot d'aquell moment i ara. Bé, després farem més reflexió sobre tot això. Ja sabeu que podeu enviar els vostres WhatsApp de veu al 699-1309. Però ara, si em permeteu, parlarem d'una altra cosa. De seguida parlarem de les aspirines. De les aspirines. Hi ha un mite que diu que les aspirines són bones pel cor. És així o no és així? De seguida parlarem amb INSCOR. INSCOR ja saps que és el centre líder de referència i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Que INSCOR cuidant del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I programa la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació al web inscorbcn.com. inscorbcn.com. De seguida parlarem amb ells per parlar d'això. Escolta, amb l'aspirina, què? És mite o realitat, això?
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Pero en medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tú abres marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final, competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a parlar de... No sé si parlar de mites o de coses que són certes o no són certes. Les aspirines, les aspirines. Parlarem avui de les aspirines i la seva relació per prevenir infarts. Fins a quin punt una aspirina ajuda o no ajuda. De fet, la memòria, sense tenir ni idea, ni molt menys, és que sí, que ajuda. Això ho diuen. Si tu preguntes, diuen no, sí, l'aspirina ajuda a prevenir. Però parlem d'això. Parlem de que, històricament, la dosi infantil, molta gent la pren per si a cas, no? Per prevenir infarts. És correcte o no és correcte? Doncs en parlem de tot això amb el doctor Tomàs Bertolino, que és expert en rehabilitació cardíaca d'Inscor, que és el centre referent líder en rehabilitació cardíaca. Tomàs, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, Cruz. ¿Qué tal?
Oye, pues me interesa mucho el tema de hoy, la verdad. Es uno de esos temas que dices, ostras, hay vida en la cara oculta de la luna, es cosas por el estilo, ¿no? A ver, la aspirina, ¿realmente es correcto pensar que una dosis infantil de aspirina ayuda a prevenir infartos?
Mira, esto es un gran tema porque es una consulta muy frecuente en la visita del día a día. Y aunque no crea, de forma irónica, a veces es difícil erradicar una medicación. O sea, durante muchos, muchos años pensamos justamente eso. O sea, la aspirina protegía el corazón en casi todo el mundo. Hoy sabemos que no es así. No es tan así, por lo menos.
Ah, vale. Entonces, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Por qué se cuestiona? ¿Qué ha cambiado?
Sí, se hicieron varios estudios muy grandes, poblacionales, o sea, de mucha, mucha gente. Y en 2018, para ser exacto, hubo uno publicado que tenía, como decía yo, miles de pacientes. Y lo que vieron interesante es que si bien la aspirina, o Adiro, si lo quieren decir aquí, que es la marca que usan, se reduce el riesgo de infarto, de ictus, por falta de obstrucción de sangre, o sea, porque se obstruye una arteria, al mismo tiempo aumenta el riesgo de sangrados importantes, tanto el sangrado cerebral como el gastrointestinal.
Vaya, o sea, es una cosa por la otra o la otra por la una. O sea, por un lado bien, pero por otro mal, básicamente, en función de que... Entonces, claro, esto supongo que depende en función de las patologías que pueda tener una persona.
Es exactamente así. Entonces, lo que podemos decir es, en alguien que nunca ha tenido un problema cardiovascular como un infarto, que esto se llamamos prevención primaria. Si prevención primaria es no tuve nada todavía, prevención secundaria es ya tuve un evento. En la gente de prevención primaria el beneficio es muy limitado, salvo en algunos pacientes como por ejemplo los diabéticos. Entonces, todo lo que puedo ganar por un lado, en realidad lo puedo perder por otro.
Claro, doctor, pero entonces, ¿entendemos que la aspirina es mala o es buena o cómo va esto?
No. No, no, para nada. Es muy importante aclarar esto. Sigue siendo la base del tratamiento de la prevención secundaria, es decir, en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento cardíaco o cerebrovascular. La aspirina lo que hace es antiagregar, es decir, evita que se junten las plaquetas y hace que no se forme el coágulo. Entonces reduce el riesgo de isquemia o de falta de irrigación sanguínea por obstrucción arterial. Pero esto es fundamental. O sea, este fármaco sigue siendo excelente, salva muchas vidas, es extremadamente barato y tiene más de 50 años de uso.
Claro, pero aplicado cuando hay que aplicarlo. Eso está claro, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, entonces, cuando hay que aplicarlo, ¿en qué casos sí está indicada?
En aquellos pacientes que han tenido un infarto o han tenido lo que se llama angina o le han colocado un stent, por ejemplo, en la gente que ha tenido un ictus o un stroke isquémico, en la gente que tiene enfermedad de las arterias de las piernas, toda esta persona tiene un amplio beneficio donde supera ese riesgo de sangrado que menciono.
Entonces, lo que comentabas, ¿no? El problema sería, o lo que hay que hacer es tomarla o sea, quiero decir que el problema es tomarla sin indicación, sin saber exactamente por qué se está tomando.
Sí, es el famoso tomarlo por si acaso no
Eso
es buena
es.
idea. Esto no, toda medicación de por sí, hasta un paracetamol, no es inocuo. Es decir, uno tiene que tratar de tomar los fármacos cuando están indicados. Y en este caso, la aspirina te puede producir sangrados importantes, incluido cerebral. Entonces, tenemos que saber que es un medicamento muy accesible, muy conocido, pero la gente cree o subestima a veces los riesgos que tiene el tomarlo.
Pues para acabar, Tomás, ¿qué mensaje claro debemos dejar a la gente que nos esté escuchando?
Que la aspirina puede salvarte la vida, pero solo si realmente la necesitas. Y en cardiología no siempre más es mejor. Es decir, consulta a su médico.
Exacto, consulta a su
El
médico,
famoso
como
consulta a
los
su médico.
anuncios de los
Sí, y sí,
farmacéuticos.
lamentablemente sí.
Eso es que debe ser así siempre. Doctor Tomás Bertolino, experto en rehabilitación cardíaca de INSCOR, el centro de rehabilitación cardíaca de referencia en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones sobre la aspirina, muy amable.
Hasta luego, muchas gracias, Cruz.
Mare meva, doncs ja sabeu de què va el tema de l'aspirina. Per cert, tenim uns quants missatges del WhatsApp de què feies tu aquell dia. Diuen, yo trabajo en el mantenimiento de ascensores. ¿Sabíais que la gente que estaba encerrada en los ascensores no nos lo podía comunicar? Sí, és que, a més, era un moment absolut caos, absolut i total caos. I també des de Girona ens arriba això.
Bona tarda, sóc en Sebastià de Girona. I bueno, el dia que se'm va anar la llum, fa un any, jo hi era a casa perquè tenia festa i estava fent feina. I bueno, vaig tindre sort de que visca una urbanització, una casa, i bé, coses de la vida, pues, em vaig comprar un grup electrogen i 5 hores per anar de càmping. I bueno, aquell dia la veritat no ho vaig notar perquè quan se'm va anar la llum i em vaig enterar que era una cosa àmbit nacional, doncs vaig dir, collons, doncs
El grup.
poso el grup electrogen i per fer de menjar doncs tinc un hornillo d'aquest de càmping gas.
Sí.
I bueno, la veritat ho vam passar un dia normal i corrent fins que va arribar la llum a les 9 de la nit.
Molt bé, escolta, moltes gràcies per...
De tot s'aprèn.
Sí, i tant, de tot s'aprèn. I a més, el que és que va ser com un dia especial. En aquest cas, amada, tu estaves bastant cobert de necessitats. És com tornar una mica al que... És curiós, eh?, com ens busquem la vida o com aprofitem les coses quan passen situacions com aquesta, eh? Que afortunadament, pensant en anècdota, encara que sí que es van perdre vides, 7 vides es van perdre per qüestions d'aquestes, eh? Que això també hauríem de xerrar i fer memòria de què passa quan se'n va l'energia elèctrica i hi ha aparells que estan sostenint vides. De seguida, tancarem arena a Cope Catalunya i Andorra. i obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. I obrirem migdia per parlar, a més de continuar escoltant els vostres missatges del que feia en aquell moment, ja sabeu, WhatsApp 699-13-09, parlarem de que el 28% dels catalans està satisfet amb la seva feina. Només el 28%. Va, que arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja.